el riesgo de que hayan sido infectados cada vez, cada día que pasa, es más bajo.
Són les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, tercera i darrera hora de programa. Volem xerrar-vos del rànquing que ha fet la plataforma Remitly sobre els països més educats del món.
No hi ha hagut moltes sorpreses, han de dir. El Japó és el país més educat del món i Espanya ni tan sols ha entrat al top 20. És una d'aquestes les conclusions de les quals ha arribat un estudi internacional elaborat per la plataforma Remitly, que ha demanat a més de 4.600 persones de 26 països que llocs associen amb més cortesia, respecte i bones maneres.
El rànquing el lidera el Japó, seguit de Canadà, el Regne Unit, també hi apareixen Alemanya, Suècia, Austràlia i Nova Zelanda, i Espanya queda en la posició número 22 per darrere de França o del Brasil. L'estudi no analitza només l'educació respecte a l'educació formal, sinó sobretot els petits gestos quotidians, la paciència, el tracte amable, el respecte als desconeguts o la manera de relacionar-se en espais públics. Segons els autors de l'informe, aquests detallets són especialment importants per a les persones que arriben a viure a un altre país.
Ara bé, hi ha una dada curiosa. Tot i que quedam fora dels 20 primers llocs, els espanyols tenim una percepció molt alta de la nostra pròpia educació. De fet, Espanya apareix entre els països que millor es valoren a si mateixos en aquest aspecte. I mentre alguns han de dir que s'ho han pres amb humor, han de dir que el debat ja està servit a les xarxes i volia demanar-vos. Som realment, com a país, menys educats o senzillament és que som més directes i mediterranis? Abans de començar per un Joan Amaro, Marta Garau, tu que també molt mediterrània.
Som menys educats, estic convençuda. M'estic convençuda, sí, sí, totalment. I no tinc cap dubte.
I no mos n'amagam, eh?
No mos n'amagam, ni molt manco. Jo he tingut problemes, ja ho he dit abans, al cotxe, però també, per exemple, a les coves del súper. No dic res per no discutir, però la gent va i se fua. A les totes, a cola... sí, crec que és una qüestió d'actitud, d'educació, sobretot d'educació.
Tenim tendència a fer-nos molt els ofesos. Ho dic perquè, per exemple, jo tenc una mare amb mobilitat reduïda que va en crossa, jo quan vaig a un 15 grans centres comercials, com que ma mare va en crossa, tenim dret a passar per una cua determinada, i al darrer pic que hi vaig anar, va venir un home a tocar-me l'espatlla i me mira i me diu que vaig jo, i jo només vaig assenyalar la crossa de ma mare i li vaig dir, veu la crossa? Mos toca a nosaltres preferent. I el tio me diu, no hace falta ponerse así, i li dic, i m'ho dius tu que m'acabes de pegar un cop a l'espatlla per dir-me que m'estava colant a la coa. Clar, això, com diria mo mare, hagués pogut acabar com un 2 de mayo. Però jo vaig evitar-ho i ho vaig deixar així i ja no va avançar més. Però tu series capaç d'anar a un desconegut a tocar-li l'espatlla? Jo el que faig és una cosa com a diguéssim, tangencial. Jo me'n record que vaig fer el camí de Santiago amb les meves amigues, havies d'anar a cercar la Compostela, i hi havia una coada, i nosaltres hi vàrem anar a cercar el primer dia que varen arribar amb les motxilles, amb tot. I tu veies gent que arribava superfresca, com a molt dutxada. Jo vaig dir, a mi això no m'equadra. I clar, jo vaig dir, jo no, però discutir. Però només vaig dir en veu alta, ui, creo que alguien se está colando. No te preocupis, que ja hi va haver tres lleons que se varen a fuar i van engegar aquestes persones de la coa. A vegades, no cal que tu t'impliquis, no. Però és cert que com a país... com a societat, és molt fàcil encendre la guspira del conflicte.
Jo no demano arribar al nivell de Japó, ni molt manco.
És que el Japó té coses... té contrapartides que a mi no me semblen que com a país siguin molt envejables.
Allà tenen un tracte super específic per a les persones majors, fins i tot el llenguatge que utilitzen aquests kanji són diferents per quan escriuen o el text va dirigit a persones majors, hi ha un respecte màxim. No estic dient que que arribem en aquest extrem, però sí una mica més.
Jo també vull dir una cosa. Manco paciència, manco tracte amable, manco respecte en els desconeguts. Crec que això és igual a més crispació, més nervis, més a força per qualsevol cosa. I jo crec que allò que necessitam és més flow, més slow flow, i per això necessitam més Jennifer López. Però una miqueta de flow cada dia, una miqueta de ball, una miqueta de slow flow, una miqueta de tal...
Saps què se necessita? Una miqueta més de mel. Perquè una bona paraula desactiva qualsevol conflicte.
Sí.
Quantes vegades no t'ha passat, jo, que he tingut tots en el cotxe diverses vegades, no és el mateix de ballar i dir tu, tal, què fas, què has fet, que dir, escolta, me sap greu. La persona està emprenyada i dic, tens raó, me sap greu. En el tercer me sap greu ja no hi ha discussió, ja no hi ha disputa,
sí,
ja no hi ha res. També estaria bé assumir responsabilitats i ser una mica més amables amb la gent. Què t'acosta?
Més empatia.
Sí, què t'acosta? Quan trobes a qualcú com estàs, guapo, ja està. És que, de vegades, el món no necessita res més que una ditadeta de mel. O el manco a mi, com a concepte, m'ha funcionat.
És que també t'he dit una cosa, i això se pot aplicar a tots els moments i llocs de la nostra vida. Per exemple, la feina, que te tractin amb amabilitat, clar, o amb respecte, o que t'ho facin tot... Jo, a mi m'ho bloqueja moltíssim que te tractin malament. Clar,
totalment.
Al final és molt
no
important
és necessari
estar...
Parlar... Parlar malament, alçar la veu, és que és veritat, no és necessari.
Més
perquè
flow,
dius,
flow.
Bueno.
No diré res en directe, perquè m'interessa arribar a final de mes contractat, però
perdona que
la meva
que
directora
digui.
I la meva subdirectora surtin aquí dient que la mobilitat és important de la feina, jo ho trobo molt destacable.
Mira, perdona, no te pots queixar, perquè si una cosa hi ha en aquest equip de redacció és precisament tracte amable.
Sempre conspiracions.
Per una vegada no faré broma. És cert que un bon ambient laboral és
importantíssim
per ser feliç.
I tant que sí.
No és tant allò que t'apaguen, que també és important, ara no hem de parlar aquí d'aquest...
No hem de romantitzar
res.
No romantitzem.
Ho dic perquè ara també no, és que hi ha tan bon rotllo que vos paguen en capital humà, me sap greu, però és capital humà no paguen ni les factures ni es vol moderns. Per tant, jo vull cobrar amb euros, però és cert que venir o anar a la feina amb il·lusió és important, no per no dir que no faràs feina en la teva vida, perquè jo no crec molt en aquesta màxima d'en Confuci, però sí que per anar-hi amb una mica més d'il·lusió i una mica més de ganes. Per tant, més amabilitat.
Què més poden demanar? Escoltar musiqueta, fent karaoke, entrevistar amb gent interessantíssima, estem... No poden demanar més.
I és divendres, i se nota a l'ambient.
Jo ara estic un poc regirant, no puc continuar. Per tant, parlar d'altres coses.
Parlem d'altres coses, idò? Vinga, parlem d'altres coses, perquè jo crec que ja que és divendres podem continuar amb música. Vos contam que el grup mallorquí Capella publica el primer senzill del seu nou disc d'estudi, una feina que arriba després de gairebé 3 dècades de muntats escenaris i que consolida la formació com un dels grans referents vocals de territoris de parla catalana.
Sona les notes de blues,
de blues,
pel compàs d'una harmònica coixa.
Idò, aquí teniu un fragment, un petit extract d'aquesta nova cançó, que és Morgan, aquesta cançó que dona nom en el disc Morgan. També està un homenatge al músic de blues Víctor Uris, desaparegut fa 2 anys. El nom del treball es presentarà aquest proper 23 de maig a l'Auditorium de Palma, i avui, com dèiem, volíem parlar una miqueta de blues i de flow, i per què no també de Capella.
Precisament per parlar d'aquest nou disc, de la trajectòria del grup i dels nous projectes, avui ens acompanya en Quim Domènech, membre de Capella. Quim, com estàs?
Bé, molt bé. Vosaltres?
Encantats de saludar-te, com sempre. I te volia demanar, que ja tenien ganes de nou disc de Capella, com neix aquest Morgan i, sobretot, què representa aquest disc dins la vostra trajectòria?
Bé, és un disc elaborat a foc lent, durant bastant... un parell d'anys, sempre havíem d'aturar aquest projecte per altres projectes més imminents, i al final hem aconseguit que sortís a llum. I és un trillat, és un treball fet amb molta cura, amb moltes ganes, i això, i ara ja desitjant presentar-lo, quan tant és millor.
I per què vareu voler dedicar aquesta cançó que ara escoltàvem, aquest Morgan, en Víctor Uris?
Va, també és un poc que els successos van venir així, no? Vull dir, en Víctor, lamentablement, va tenir una malaltia bastant greu i al final va deixar, i en aquell moment vam pensar tot d'una en fer-li una cançó d'homenatge, però nosaltres tenim bastant de vincle amb ell, ell havia col·laborat en concerts, en diverses presentacions nostres, concerts importants, ell havia col·laborat, i sempre havia hagut com molta química entre nosaltres, no? I vam fer la cançó, i a partir d'aquí, bueno, pues ha estat també un seguit d'aconteixements que han fet que al final el disc se digui Morgan.
Hi ha una història molt, molt emotiva al darrere, que tal vegada la pots recuperar i així la comparteixes amb nosaltres, la història d'un lloro, sí. I com els lloros a vegades recorden,
sí.
Sempre les veus, no?, i les repeteixen amb el pas dels anys. Què va passar?
Res, és quan ens van conèixer en la idea aquesta de col·laborar amb ell, vam anar a casa seva i bueno, la primera sorpresa, primer que ell, una persona totalment, com diria jo, independent, solvent, espectacular, o sigui, una lliçó de vida. Nosaltres ja eren seguidors seus de quan tocaven els Bluesville i altres bars, ens agradava molt. I clar, quan te vam veure en acció, a casa seva i tal, ostres, increïble, no? I la sorpresa és que tenia un lloro, i era molt còmic, o sigui, anava repetint, cantant i tal, em va fer molta gràcia. I ja t'he dit que era com un... En Víctor creava com un univers que te ficava a dins de cop, era molt, molt... Tenia molta xispa, molt simpàtic, molt acollidor, i el lloro ja era, vamos...
Estim veient seguir, el lloro aquí
que
a...
Que forma part de la portada del disc.
Preciosa,
i també
per cert,
que anuncia aquest concert el proper 23 de maig a l'Auditorium de Palma. Mos costa que hi ha molta de gent que té ganes de capela i té ganes de veure damunt els escenaris, perquè és vera que heu aconseguit en aquests anys de trajectòria fer que molta de gent s'enganxi a la vostra música, en el vostre estil, i també, ara que parlaven d'això, en el vostre flow, no? Perquè anar a un concert de capela, allò que també te transmet, és una miqueta de bon rotllo i de sortir així amb no sé, flotant una miqueta, fins i tot, no?
Bé, que bé que mos diguis això. Sí, nosaltres ho intentam i, de fet, nosaltres mos anàvem amb aquesta sensació, pensant que la gent també. En el final se crea un vincle, és el que dic, que la veu és un instrument molt proper i la gent tot d'una s'identifica i ja te dic, i disfruten del concert, canten amb nosaltres, s'impliquen molt, és molt xulo. Sí, realment nosaltres disfrutem molt i amb moltes ganes que vinguin dia 23, que serà un concert bastant especial.
Escolta, i és important saber, no?, perquè després de 30 anys, com aconseguiu, no?, que se mantengui viva l'essència del grup, perquè imagino que no només sou companys damunt l'escenari, vos heu convertit en amics, en més que amics, en família, però com a tota família també hi dova en moments de conflicte, de discussió o de poc enteniment. Com ho feis per mantenir viva l'essència i que tot vagi com va, que funcioni, vaja?
Bé, com a tota relació humana, no?, de grup i tal, evidentment, passant per moments molt bons, moments no tan bons, pesen més els bons, i després també passa una cosa, la gent que li agrada un poquet el món vocal, ja sigui una coral, sigui un grup a capella o el que sigui, vull dir, aquest vincle no te deixa mai. Nosaltres és una cosa que és com una necessitat, i simplement se va allargant en els temps, que nosaltres flipant d'aquests aniversaris de 30 anys, 31 anys i tal, perquè mai mos pensàvem que seria així, però aquí estem, i disfrutant cada dia, per tant, perquè ho hem de deixar anar, no? Vull dir, és aquest plantejament.
Ara sí, Xim, escolta'm aquest Morgan Blues, que sona així, i així anem escalfant motors per al proper dia 23 de maig.
Super.
Si el blues s'entén, compàs d'una harmònica que fa volar, que fa sentir, expressió sense paraules, expressió sense paraules, expressió sense paraules. Oh,
Francisco, series capaç de molar en escapela i nosaltres, la Marta i jo, davall te faríem una mica ses vols.
No estic preparat.
No, estic no ni tu
no
ni nosaltres.
No tens la veu per poder fer... Perquè, clar, això són molt d'anys d'entrenament i molt d'anys d'estudi.
Avui que parlàvem, i moltíssima concentració, perquè vosaltres que canteu a la vegada, no? Concentrar-se sobretot cadascú en el seu paper, mentre vas escoltant els altres. O sigui, que avui que parlàvem precisament de concentració, això, m'imagino que t'arribes a acostumar, no?
Home, clar, aquesta és la feina, aquesta és l'assaig, l'assaig és això, sí, talment, sí, sí. Quanta més complicitat hi hagi, se facilita aquest punt, però bueno, també hi ha tota una sèrie de qüestions tècniques que s'han d'assetjar i s'ha de fer feina, és malabarisme en el final, no? Vull dir, tot ha de coordinar, anar a coordinar, sí.
Clar, Quim, tu ja ho deies, duix molt d'anys, heu aconseguit aquesta fórmula de mantenir aquest grup viu, però també un públic que ha crescut amb vosaltres. No sé si ja ara notau que ha hagut un canvi generacional i que els joves que venien a veure-vos quan començàveu, ara ja han enganxat els fills en aquesta revolució de capella.
Sí, sí, és un cercle, clar. Vull dir, la gent que m'ha seguit se va panques que entre nosaltres. Arribar a ser gent jove, clar, si no és un poquet també gràcies a les famílies o tal, és un poquet més complicat perquè ja estàs, que diguem, saps com funcionen les xarxes socials i tot també comunicar-se dels joves i mos costa un poquet. La veritat és que quan en disfruten moltíssim i mos agrada veure gent jove en els concerts moltíssim. I també és un poc el repte que ara tenim ara, en el final és música universal, sé que feim, i tothom té cabudes. És un poquet la fórmula que nosaltres feim no té edat, saps? Per tant, sí que m'agradaria en aquest sentit, o mos agrada molt veure cares joves, evidentment, mos devem a la gent que mos ha seguit tota la vida, i molt orgullosos d'això, però també renovar també mos fa molta il·lusió.
Idò, dia 23 de maig, a l'Auditorium de Palma. Per cert, és el meu aniversari, qui m'ho vulgui regalar, anar a veure escapela, però ja seria un bon...
Mira, Maroto,
un bon present.
Que ha aprofitat, eh?
Moltíssimes gràcies, Quim, que vagi molt bé, i vos sentim sempre, perquè sempre mos acompanyeu. Fins un altre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Adéu. Amb escapela, anem a publicitat.
Així se sent el blues. Que fa sentir.
Fa sentir.
Que fa volar.
Fa volar.
I en Morgan mou les ales. I en Morgan
mou les
sonen les notes de blues. El compàs d'una harmònica coixa. Des de la cadira segueixes el ritme que ens travessa.
Sense barrera,
l'harmònica ressona. I el teu blues no s'acaba.
I el teu blues no s'acaba.
Tu saps millor
que ningú.
No s'atura, el blues segueix.
De tres ràdios, cultura. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia. IB3 Ràdio.
L'escriptora i periodista mallorquina Roser Amil s'acaba de publicar la seva cinquena novel·la, El librero de Macondo, per cert, Premi Ciutat de Badajoz. O sigui que, primer de tot, sí. Enhorabona, Roser, bon dia.
Bon dia, moltes
no
gràcies.
No podia resistir a donar l'enhorabona.
Idò, aquest llibre que avui na Roser Emils vols bé presentar parteix de la relació entre el dramaturg i llibreter català Ramon Vinyes, el savi català de Cien Años de Soledad, i un jove, Gabriel García Márquez, encara ple de dubtes i de moltes inseguretats. Però la novel·la també és una reflexió sobre l'exili, la creació literària, el fracàs, la memòria i, xisco, la necessitat d'escriure.
Avui, de fer Ramon Vinyes hauria fet 144 anys i, per celebrar-ho, na Roser Emils ha organitzat una festa al Barito amb un còctel especial batejat com a Macondo, la mítica ciutat on passa Cien Años de Soledad. I com que ella és una dona que s'adapta a tots els formats, aquesta festa durarà de les 4 a les 11. Per tant, haurà temps de fer còctels. Una trobada amb els seus lectors que volen comentar precisament amb l'autora del librero de Macondo, Roser Emils. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt il·lusionada, perquè és la culminació de la feinada que m'ha duit, que han estat 10 anys a escriure aquesta novel·la.
Clar, quan vas començar, quina va ser la llavor d'aquest librero de Macondo? No sé si a la teva joventut vas descobrir García Márquez, com tothom, un moment determinat dius, a mi m'agradaria investigar una mica què hi ha darrere aquestes històries, i va ser la llavor d'aquesta novel·la.
Mira, la novel·la, Cien Años de Soledad, me la va donar, jo era relativament joveneta, devia tenir 11 anys, pintura, i el meu predim, Miquel Vivillon i Sastre, del Gaida, me va donar Cien Años de Soledad per llegir. Però va ser una lectura que me va entusiasmar i ja està. Però ara fa justament 10 anys, per això ho sé amb tanta exactitud, me varen convidar a fer de jurat d'una exposició de fotografia de dones a Berga. I el lloc de l'exposició era la biblioteca Ramon Vinyes. I jo no vaig tenir altra idea que preguntar qui és aquest Ramon Vinyes. I aquí va començar l'obsessió, fins ara.
Obsessió que dius que ha durat 10 anys.
10 anys.
Que se diu ràpid, sí. Però és vera que és molta de feina. I és vera que la novel·la ho des ara rescata aquest Ramon Vinyes, aquesta figura gairebé secreta de la literatura catalana i també hispanoamericana. Creus que la literatura també té el deure, o tu tenies, no sé si, les ganes i el deure també de reparar oblits i retornar protagonisme en aquells personatges que varen quedar fora del relat oficial?
Sí, ja, la gent que me coneix una mica ja sap que el que més me motiva a l'hora d'escriure es donava un als silenciats en qualsevol àmbit. I aquest és un cas molt clar de persona molt silenciada, per moltes vicissituds. Era un català que va viure la guerra civil, que va anar-se'n a França, que va anar a parar a Colòmbia i que al llarg de tota la seva vida va tenir la sensació de que no se podia expressar perquè hi continuava escrivint en català i el català estava prohibidíssim pel franquisme. I és preciós recordar que justament el fet de conèixer en García Márquez els va ajudar a tots dos. En García Márquez el reconeix com el seu mestre i en Vinyes, sortint a Cien Años de Soledad, en els darrers capítols, s'ha eternitzat, s'ha tornat etern. El que passa és que Pantura no ho sabem prou i feia falta...
Com dèiem, no, Joana, 10 anys són molts, no? Per preparar una novel·la implica sí. Moltíssima de feina, però també, malament diguin, els premis sí. són premis, no deixen de ser guardons institucionals. Aquí parlam de l'edició número 29 del Premi Ciutat de Badajoz. Ostres, agrada també que s'arregoni la feina. Després d'un esforç, no? Poder rebre un premi d'aquestes característiques, m'imagino que també dona, no? Suport per a seguir escrivint, per a seguir
totalment,
endavant.
Totalment, totalment. El dia que me varen donar el premi vaig plorar, vull dir, molta no gent que ha rigut amb això, perquè no tenia paraules literalment. Ho varen telefonar perquè feien una gala allà a Badajoz i mos havien avisat a tots els finalistes que era públic, perquè és un premi, tot està, no hi ha trampa ni carton, i mos havien dit en els 8 finalistes que Pantura mos telefonaria i ho van telefonar. Bé, va ser una alegria molt gran perquè evidentment això ajuda molt. Clar, ajuda moltíssim el fet de que ja estigui recolzat en...
És que és una tasca molt silenciosa, la d'escriptor, no?
Sí.
Molt de dies, enfrontar-se, no? El paper en blanc, que de sobte arribi...
I quan t'escrius, veritablement, professionalment, ho notes encara més, perquè la gent que, mira, estona lliure escriu i un dia publica, ja està, però en cada llibre hi ha una feinada darrere. Que te la reconeguin amb un premi, amb un reconeixement com és aquest... El que passa és que el veritable premi és que la gent el llegeixi. Vull dir, el premi ajuda a que tingui una visibilitat.
No, i també premis de dotació econòmica ajuden a que els escriptors puguin pagar factures, que això també és important, a vegades ho deixem com a de banda, perquè romantitzem aquest tipus de feines, però poder guanyar premis ajuda. Com deia Rosa Regàs, és una frase que me va encantar quan va guanyar Esplaneta, sempre ho dic, li van demanar, Rosa, que ara ens faig 5.000 euros d'Esplaneta, va dir, comprar tiempo, perquè és cert que si una cosa necessites inspiració, si investigació, es tens per poder fer-la. I clar, parlant d'això, hi ha una idea que travessa tota la novel·la, que és idea que abans de convertir-se en mite, García Márquez era un jove insegur que cercava algú que li digués per on tirar, que li fes una mica com a guia. Què et fascinava més, a l'hora de parlar del Librero de Macondo? El futur gènere literari en el qual se va convertir García Márquez o la fragilitat humana d'aquell jove que encara no sabia qui arribaria a ser?
Que m'interessava molt explicar això, que pintura és una cosa que... Oblidam que quan una persona fa una novel·la d'aquestes que passen a la història, com és aquest cas, hi ha tot uns dubtes i proves i errors i mal de caps a darrere, i moltes obres anteriors. En García Márquez, quan publica Cien Años de Soledad, ja havia fracassat un parell de vegades en les novel·les anteriors, vull dir, les havia publicat i havien tingut mala crítica. I és molt interessant... Jo me'n vaig presentar en el premi, la novel·la no tenia el títol El librero de Macondo, tenia un lema, que era Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir. I això és una cosa que està molt present a la novel·la, que mai no saps què passarà i l'únic que pots fer és escriure amb autenticitat, oferir el que tens.
Clar, perquè has explicat qualque entrevista que t'han fet, que vas començar a investigar en la història des de fora, però com ho han determinat, vas entrar tu mateixa dins d'aquesta història. Quan vas entendre que aquesta novel·la també parlava, més enllà del Librero de Macondo, també parlava d'Anna Rosa i Amills i d'aquesta feina solitària que és escriure?
Sí, això va passar... Com que són 10 anys, hi ha hagut diverses etapes, he escrit, reescrit, i va passar en un moment que jo li estava donant voltes a què passa amb aquesta novel·la que me té tan obsessionada. Vull dir, entremig em vaig escriure una altra i la vaig publicar, que és de Nasi Alacis, però aquesta la volia que va de totes totes. I quan vaig començar a reflexionar de per què me té tan obsessionada, vaig veure que hi havia moltes similituds amb els personatges, perquè és que a cap i a la fi és la mateixa història, de voler explicar una cosa i cercar la manera de fer-ho el millor possible. I va ser quan vaig veure que coses que m'havien passat a jo, vull dir, a l'exili d'en Ramon Vinyes, la persecució que rep... en la guerra civil, totes les penúries que passa, però també hi ha Cerdán García Márquez, que se'n va anar totalment arruïnat a Mèxic i va escriure Cien Años de Soledad demanant que li deixessin dos bés i no tenia ni per menjar. I clar, tot això, com bé sabeu, tenia relació amb coses que a mi m'han passat al llarg de la meva vida. I va ser el moment que vaig trobar que el més honest era explicar-ho tot, obrir els personatges i obrir-me jo.
De fet, parles molt de fracàs i ara, fent aquest símil que explicaves, a mi m'ha vengut en el cap de que no, ell mateix va fracassar un parell de vegades, no tenia ni per pagar-se el menjar i va ser perseverant i va escriure aquesta altra novel·la. Ho dius també explicant que hi ha similituds en part de la teva història. I ara m'ha vengut en el cap la Rosalia, no? Quantes vegades a la Rosalia li varen dir que no, i ella va perseverar i va aconseguir o ha aconseguit no fer-se un lloc. I també és important destacar, no?, que a vegades un fracàs pot ajudar fins i tot.
Mira, m'has posat els pèls de punta perquè és un molt bon exemple. Jo fa molt d'anys amb en Víctor Fernández Clares, el de la Dilla Russa, feien un programa i va venir a Rosalia, i era una persona amb un entusiasme que el veies, que la gent que la tractava ho veia, però és vera que també hi va haver un munt de prejudicis, un munt de portes tancades, perquè no era convencional i s'ha hagut de guanyar ella tota sola.
Que també hem d'afegir, ja que xerrant de Rosalía, que és vera que ha perseverat molt, però que també s'ha format, no? I en aquest sentit també podem, te podem posar d'exemple que durant aquests 10 anys també has investigat molt, has fet molta de feina per publicar aquest llibre.
Sí, i m'he esforçat molt també a millorar la tècnica, vull dir, les eines de l'escriptor són la tècnica, fer-te proves a tu mateix d'explicar històries i justament en aquests 10 anys també, a banda de tots els canvis i dramites i coses de la meva vida, he escrit teatre, he escrit guions de cine, m'he com entrenat per tenir l'amplitud, perquè sabeu que en García Márquez escrivia guions a Mèxic, que passava gana, li pagaven poquíssim, i ell també se va reinventar. Vaig escriure teatre per entendre millor en Ramon Vinyes, perquè era dramaturg. I era com, men, com és això? I la veritat és que me va impressionar, perquè la dramaturga és la feina més humil del món, perquè el text no és teu, és dels actors que durant les lectures, els assajos, el que enviaran, i d'això se tracta.
Som en conversa amb Roser Amills, guanyadora d'aquest Premi Ciutat de Badajoz per El librero de Macondo. Per cert, que és Macondo? Per tu, recordem la cançó d'Ana Belén, Peces de Ciutat, que diu, al lugar donde has sido feliz nunca debieras volver, no? No sé que, si Macondo és aquest lloc, que és per Roser Amills, Macondo.
Macondo és un lloc molt net on se veuen totes les coses que a Pintura oblidam, de que tot el que passa en el cas de 100 anys de soledat és aquesta misèria, aquesta maledicció, aquesta situació de tots els personatges. Tot això forma és una xarxa, és una comunitat. És el que explicava en Ramon Vinyes, en García Márquez, quan volia escriure 100 anys de soledat, que en aquell moment se deia La casa. I crec que Sencer va ser explicat d'una manera molt clara que tot està interrelacionat, mm-hmm. Hi havia aquesta saga de los buen día i tot això, i jo me fa pensar avui dia com està interrelacionat tot el que passa, els problemes que mos travessen a tots i que si a un barri no hi ha habitatge, també afecta en els que tenen habitatge, o si la gent passa gana, també afecta en els que els hi sobren els dobbies. Això és el que hem de recordar. Ser Macondo.
Clar, ja que parlàvem de Macondo i de 100 anys de soledat, començava muchos anys després, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquella tarde remota en què su padre lo llevó a conocer el hielo. Qui va dur a conèixer el gel d'en Roser Amills? Qui li va despertar aquesta guspira creativa? Perquè el llibre, el que hi ha a la fi, va també de mentories, de com una persona que se creu a la teva vida te la pot canviar o te pot ensenyar a ser millor persona. En aquest cas, sí. Qui ha estat les Vinyes d'en Roser Amills?
Jo n'he tingut uns quants, per sort. Mira, fa poquet, ara aprofito i li faig un homenatge a Nancy Matamoros, una professora cubana que teníem a l'Institut Pere de Songall, quan era Pere de Songall de Llucmajor. Va ser una dona molt important en la meva vida perquè ella me va animar moltíssim en moments durs de la meva vida de tu no pensis en res més que en fer el que saps fer, que és escriure i explicar històries. Com ella n'hi ha molt més, he nomenat el meu predí, molt de mestres de llengua i literatura des de la meva tendra infància i... Per exemple, darrerament, la meva parella, en Miguel, que surt a la novel·la, per cert, també, que ha confiat molt en jo i m'ha donat moltes forces en moments que jo defallia, la veritat.
T'he de dir, m'ha encantat aquest homenatge també a l'amor com a motor literari, però t'he de reconèixer que Nancy Matamoros
m'assembla
un nom de personatge que qualque dia hauries de posar qualque novel·la.
I tens tota la raó, Xisco, la seva vida ho va ser una dona que... havia fugit de Cuba, havia conegut en Che Guevara, havia viscut coses impressionants, molt va dur de viatge d'estudis a Nova York, a set al·lotets de mallorquins, a Nova York, en 14 anys.
És que ara m'entenc que realment jo he badat. Jo havia d'anar a en Pere de Songall de Llucmajor, perquè si de viatge d'estudis te duen a New York City, ja me diràs quin viatge d'estudis. A mi que me van endur, crec que era...
A Roma?
No, no.
Oh, no.
Que es de GB, a mi me van endur a Galícia. a fer un tros del Camino de Santiago, talment a Nova York, estimada, clar. Era un altre glamour, una altra
no,
manera de fer.
Passa per aquesta dona que ella creia molt en, i de fet va dedicar tota sa vida a organitzacions, ONGs, a un munt de projectes, molt feminista, i sí, li reconec perquè també m'emociona que malauradament no ho va poder llegir, va morir fa uns mesos, i es va ser una persona molt important.
Per poder retre homenatge, no?, en aquestes persones, per poder compartir amb tu el teu èxit, avui donaràs a conèixer aquesta novel·la i se podrà tastar, per cert, el còctel Macondo, que s'ha creat específicament
per l'ocasió. Que fa gust,
sí, mira, bona pregunta.
És que m'han dit que refrescant i caribeny. Perquè ja caribe ja havia de ser.
No, perfecte.
Jo també el descobriré avui a la baixa. Des de les 4 serem allà. I qui vulgui podrà passar en aquesta antipresentació. No xerrarem, no vos avorrirem gens. Només celebrarem...
I brindarem.
I brindarem per al final d'aquesta feinada i que avui és el sus.
Una festa del barito, aquesta hora baixa, a partir de les 4. Roser, mils, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i gràcies per donar-li visibilitat.
Tot un gust. Uns consells tornant tot d'una parlant de cinema.
La estatua de la libertad. Pero en Desolation Row, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer.
Al día, IB3 Radio. IB3 Radio es entretenimiento.
Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc, la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
És divendres, ens encanten els divendres i ens encanta també anar al cinema.
Cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
Ara que com cada divendres sabem que n'Escarlata O'Hara no tornarà a passar fam...
És que ja podem estar tranquils.
M'afascina aquesta escena. És una mica... allò que li ben se'n va dur és una mica com les nostres beauties, perquè mostren aquest paisatge que hem de descriure per tot Balears cada dematí, si m'apures, i és com abrir una finestra, en aquest cas, a una de les grans pel·lícules del cinema. Però avui parlarem d'altres pel·lícules. I en companyia d'Anna Marta Garau i d'Anna Joana Maroto, dir-vos que, començant per una proposta ben curiosa, es diu Las ovejas detectives, dirigida per Kyle Balda, y es una película que sona así.
Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño.
Well, I know I'm gonna be.
Cada dia les alimento.
Amb el títol podríem dir que les ovejas detectives ja ho diuen tot. Un ramat d'ovelles que investiga un assassinat. D'això va ser pel·lícula, i alerta. Perquè darrere aquesta premissa tan esbojarrada hi ha una comèdia familiar amb molt d'enginy, molt més del que pot semblar amb un primer cop d'ull. La pel·lícula data una novel·la de l'escriptora alemanya Leonie Swann i la història ens du fins a un petit poble anglès on un pastor que cada vespre llegeix novel·les de misteri a les seves ovelles el troben mort en circumstàncies estranyes. I clar, com que ja ha educat a les seves ovelles, elles decideixen descobrir qui ha matat el seu pastor. Tot això dirigit per Kyle Balda, com vos deia, que segurament coneixereu perquè és un dels responsables de pel·lícules com Minions o Gru 3. Aquí combina tots reals amb animals digitals i aposta per un humor molt britànic i bastant blanc, però també amb una mirada molt tendra sobre allò que significa viure en comunitat i, sobretot, conviure. El repartiment és potentíssim. El pastor està interpretat per Hugh Jackman, un foc encès, aquí tots són associam a Wolverine, el que en castellà és l'Obezno, però també ha brillat a musicals com el gran showman, no? Els Miserables. I també hi surt Emma Thompson, oscaritzada per Retorn a Howard's End, i Sentit i Sensibilitat, i també molt recordada per Love Actually. Entre les veus de les ovelles hi trobam na Julia Louis-Dreyfus, la mítica Elaine de Seinfeld, i també protagonista de VIP, i en Bryan Cranston, etern Walter White de Breaking Bad. Tot això si ho mirem en versió original, perquè la versió doblada en castellà, entre d'altres, ha comptat amb la veu de Cristina Castaño, l'actriu de La que s'avecina, que posa veu a una de les ovelles investigadores. El guió és d'en Craig Mazin, el mateix creador de Chernobyl, una sèrie de HBO que vos recoman a les totes, perquè sí, sí, a mi me va fascinar.
A mi també, de les millors sèries que he vist mai.
Ara s'han complit anys de la catàstrofe de Chernobyl i també responsable de The Last of Us. O sigui que des d'aquesta història aparentment infantil hi ha algú molt avesat a construir misteris i tensió dramàtica. Per tant, no m'assemblaria una mala opció de pel·lícula. I què n'ha dit la crítica? Idò, les primeres ressenyes han estat sorprenentment bones. Diversos mitjans han destacat que és una pel·lícula molt divertida, amb un misteri ben construït i més emotiva d'allò que pot semblar. De fet, algunes crítiques ja la situen com una de les sorpreses familiars d'enguany. Què vos sembla?
Idò, mira, jo per títol me pensava que seria una...
Un doi,
però mira...
No mos pensaven que era un doi.
Mos pensaven que era un doi,
no,
i la veritat és que...
No te jo me l'apunto, que... Anna.
Exacte, sí, sí, a més hi surt en Nicolás, no sé dir mai el seu nom, Galitzine, que...
En Nicolás Galitzine, que és de...
Corazones púrpuras, sí, rojo, blanco, azul real.
Un altre foquet,
sí, sí, sí. Bé, per afegir en el repartiment, no només perquè sigui foquet, sinó perquè... un estoràs.
I també perquè és foquet.
També.
És
dir,
per què no?
Si ets foc, és foc.
Me l'apunt. Dues garanties importants. Al capdavant de Chernobyl i de Last of Us, que són dues sèries que jo les tenc com a de cult.
És el mateix guionista.
De cult, o sigui que amb això jo crec que serà una aposta segura, sens dubte. Però tenim més.
Exacte. I aquesta setmana també s'estrena Jo no moriré d'amor, una de les grans revelacions del cinema espanyol de any.
Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
Invierno es una estación que viene después del miércoles.
Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Me voy.
Però si acabes de llegar...
Jo no moriré d'amor és l'òpera prima de Marta Matute, que ja ha entrat directament a la travessa per el Goya a millor direcció Nobel, perquè ha estat premiadíssima, sobretot a la Seminci del Festival de Màlaga, perdoneu. I parteix d'una experiència personal de la directora, com viure l'Alzheimer dins l'àmbit familiar. La protagonista és na Clàudia, una lota de 18 anys que veu que la malaltia de sa mare obliga tota la família a reorganitzar-se. Ell intenta seguir en la seva joventut, amb els amics, les primeres relacions, els plans de futur, mentre també assumeix responsabilitats de curadora que no li pertoquen ben bé per edat. La pel·lícula parla del pes de les cures, de la culpa i de la maduresa forçada, però ho fa amb molta contenció i naturalitat, ha dit la crítica, sense caure en el melodrama. La protagonista és na Júlia Mascort, que ha estat una de les revelacions del Festival de Màlaga i que va guanyar la Bisnaga de Plata, millor actriu per aquest paper, i també hi trobam na Sònia Almarcha, aquí hem vist, per exemple, pel·lícules com La Soledat o sèries com El Ministerio del Tiempo i en Tomàs de l'Estat, Nacional, que és conegut per films independents i feines teatrals, que també va ser premiat a Màlaga com a actor de repartiment. Una curiositat interessant és que el guió va passar per les residències de l'Acadèmia de Cinema Espanyol abans de convertir-se en pel·lícula, i moltes de les situacions que apareixen estan inspirades en vivències de la directora mateixa. La crítica pràcticament s'ha retut en aquesta pel·lícula, va guanyar la Bisnaga d'Or del Festival de Màlaga a millor pel·lícula, millor actriu i millor secundari, i tothom destaca sobretot la sensibilitat en què trata l'Alzheimer i els curadors joves, i també s'ha elogiat en aquest sentit el to sobri i l'actuació d'Anna Júlia Mascort, que també fa a l'horeta de Goya a actriu revelació. Veurem, malauradament s'ha estrenat com a molt aviat, però fa lo de Goya,
fa,
ja vos ho
fa pinta de Goya, i això que estem en el mes de maig, el Goya s'entrega l'any que ve i poden estrenar-se...
Una catralada de temps, sí.
Exacte, però està bé que ja apunti maneres.
Una tercera, lo que acabam, aquestes recomanacions són Los mejores años de nuestra vida, un documental musical dedicat a una de les bandes més populars del pop espanyol, Hombres G.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo
algunos enemigos. Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
el día que sonó Devuelve mi chica.
Aquesta pel·lícula, Los mejores años de nuestra vida, repassa més de 40 anys de trajectòria del grup Hombres G, dels inicis dels anys 80 fins a l'actualitat. I trobem imatges inèdites, material d'arxiu i testimonis personals dels membres de la banda i també de gent que els va conèixer. Els directors són en Charlie Arnaiz i en Alberto Ortega, que d'entrada potser no vos sonen de res, però són dos joves especialitzats en documentals musicals biogràfics. Ja han dirigit treballs sobre artistes i figures com Ramon Zin, José Antonio Labordeta, Rafael i en Dani Fernández, entre d'altres. I aquí cerquen sobretot el vessant emocional i generacional que varen suposar pel nins del 80 els Hombres G. El documental dona veu en els quatre integrants, en David Summers, en Daniel Mezquita, en Rafa Gutiérrez i en Javier Molina. I també hi sonen himnes com Devuélveme a mi chica, Temblando o Venecia, cançons que han marcat a tota una generació. Una curiositat, el documental inclou material enregistrat durant la gira internacional del grup i testimonis d'altres artistes llatins que expliquen la influència d'Hombres G a Espanya i també a l'Amèrica Llatina. Pel que fa a la crítica, les primeres valoracions destaquen sobretot el valor nostàlgic i emocional que té aquest documental i el fet que no només parla de música, sinó també d'amistat i del pas del temps. No sé si és cafè per molt que fetés, no sé quin valor té aquest documental perquè no l'he pogut veure, si no t'agraden els Hombres G, però si ets un nin del 80 com jo mateix, vulguis que no, encara que només sigui per recordar aquesta banda sonora, pot anar bé. I també podries recuperar aquest documental anant al cine i després anar a casa i veure Suelta't el pelo i Devuélveme a mi chica.
O fins i tot les pel·lícules que han fet fa poquet.
Exacte, cançons d'Hombres G.
Que han estat com a musicals. Marta, teniu Marta Capassos, per no podia faltar. Han fet pel·lícules recentment que no són ell, no surten ells, però sí que s'ha fet com un musical en les seves cançons. O sigui que els Hombres G donen i per molt.
Éreu d'Hombres G, vosaltres?
Una mica per
sí.
Època.
Tothom se sap les cançons.
Sí. No? I sempre eren molt ballables.
Qui no ha anat una rebelda encara ara i te posen una cançó dels Hombres G i t'animes?
És que tu sones, estoy llorando en mi habitación i ja... Ja estàs venuda.
Mira com sonaven, per favor.
És a dir, son, estàs llorant en tu habitació i na Maroto ja és damunt saltavou.
Torna amb els anys 80.
Vinga.
Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño Marta Pasos. Marta está ya como loca de manico. Oh, mío, de manico. Oh, mío. Siento un golpe en el pecho. Yo solo quería besarte. Ha salido Marta Pasos entre vísceras y sangre.
I els darrers minuts que ens queden de programa, deixant de banda les recomanacions cinematogràfiques per passar a les radiofòniques, perquè ahir vespre es van celebrar a Barcelona els Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en català, i la gran notícia per ahir, B3 Ràdio va arribar amb el Premi Sonor a la millor producció, que va ser per Les desaparicions, el podcast dirigit i conduït pel periodista Joan Cabot.
Som-hi que no parem. Els finalistes del Premi Sonor a millor producció són Ràdio Noia, Crims al Jurat i Les Desaparicions.
I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per...
La filosofia del programa Obertament Balears i de l'activisme de persones com Bea Córdoba són un exemple del canvi d'actitud.
La sèrie, formada per 5 capítols de 50 minuts, aborda la realitat del suïcidi des d'una mirada humana, profunda, més enllà de les dades i de les estadístiques. Durant el discurs d'agraïment, Joan Cabot va dedicar el premi a totes i cada una de les persones que han compartit o que li han regalat, va dir ell, el seu testimoni, la seva història personal al llarg d'aquest projecte.
Després de la gala, el periodista va assegurar que aquest reconeixement valida la manera de fer feina de l'equip i reforça l'aposta per un periodisme rigorós i sensible. Tant el director d'Iveta Ràdio, Dani Barjacova, com Joan Cabot varen voler destacar especialment la tasca dels professionals sanitaris i de salut mental que han col·laborat en aquest projecte. I si encara no heu escoltat Les Desaparicions, recordeu que tots els capítols d'aquest podcast ja estan disponibles a la carta a ivetres.org, la nostra plana web. Aneu allà en el racó de podcast i trobareu Les Desaparicions.
Tota una recomanació, sens dubte, no pot deixar ningú indiferent, també vos dic, escoltar aquest podcast. Enhorabona a Joan Cabot i tot l'equip que fa possible Les Desaparicions. Companys, que tingueu un bon cap de setmana, que és divendres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Tot d'una, els esports. El repàs a l'actualitat esportiva, en Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, avui viurem una nit emocionant al món de l'esport perquè a les 8 i mitja, en futbol sala, les Champions, el Palma Futsal s'enfrontarà a la semifinal contra l'Etoile Lavallois per cercar un bitllet per a la final de diumenge. Per aquest partit, Vadillo té tots els jugadors disponibles, inclòs el porter Luan Müller, i els jugadors del Palma ja sabran qui és el finalista perquè just abans es jugarà el Cartagena contra Sporting de Portugal. I en bàsquet, a les 9 del vespre, s'enfrontaran el Palmer i el Figuí en un derbi mallorquí que jugarà al Palau d'Esports de Son Mos, un derbi en el qual qui guanyi et salva i qui perdi pot descendir. Tot depèn del partit entre Tizona, Burgos i Cartagena. Si el Burgos guanya, tots dos es salven, i si el Burgos perd, el que caigui al derbi baixarà a la segona fe.
Vos escoltam en tan sols una hora i ampliem tota aquesta informació que tinguis tu també. Un bon cap de setmana, Xisco.
Igualment, moltes gràcies.
I ara repassam el contingut del programa al dia perquè els nostres companys ja estan preparant aquesta edició de divendres. Començant per Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem amb el president de l'Associació de Propietaris i Criadors de Cavalls de Raça Menorquina, Antolo Mercadal, perquè avui presenten justament les novetats de la nova edició de la Fira del Cavall Menorquí, que enguany dona un salt de qualitat incorporant la primera edició de la Menorca Horse Week per aconseguir que l'esdeveniment tingui projecció internacional. Després coneixerem la programació de la temporada d'Esclaustre, que com sempre ve carregada de bones propostes musicals. Ho farem amb en Josep Maria Fita, programador i gerent d'Esclaustre. És divendres, per tant, farem Crònica Social Menorquina amb en Silvia Pons.
Moltíssimes gràcies, companya. Saludem Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera, amb tota la informació. Avui, una edició especial des de d'Alvira, precisament per un ajornament de la Fira Medieval per mort d'aquestes pluges. Esper, Laura, que el temps estigui acompanyant en aquests moments.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, company. Sí, sí, el temps acompanya, de moment està una miqueta tapat, però no crec ni que amenaci pluja ni res, així que avui podrem gaudir de la inauguració de l'Eivissa Medieval, d'aquesta 26a edició, i ja ho tenim tot preparat també aquí al set d'IV3. Per aquí passarà el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, farem una volteta per les paradetes per parlar amb visitants i paradistes amb la nostra companya Ivonne Aranyó, amb qui també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del cap de setmana a les Pitiuses, més enllà de l'Eivissa Medieval. Tindrem a dos dels artesans més veterans d'aquesta fira, que hi participen des de fa 26 anys, no se n'han perdut ni una edició. Sentirem també música en directe i tindrem uns minutets per parlar amb la nostra companya, amb la Margalida Mateu, que avui fan el programa Tèntol des d'aquí, des de l'Eivissa Medieval. Així que tot això, Marta.
Idò, moltíssimes gràcies i vos escoltam tot d'una, tota aquesta informació. També Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca, bon dia.
Avui anem de molta música, perquè començarem parlant d'una de les tres òperes en italià que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, que se podrà veure en el principal d'Inca dissabte i diumenge. Després farem una aturada a Cabrera per saber nous itineraris i acabarem parlant de música cubana amb en Xavi Oliver. Parlarem d'Omar Portuondo, d'Ibrahim Ferrer i d'un que era molt llet d'artistes grans.
Que si parlam de música, mira, i just pensant en tu, parlam d'un grup amb història, els Stones, perquè hi ha ben pocs que puguin dir que duen 60 anys, que ni molt manco de muntats escenaris, i parlam d'un nou disc, Foreign Tongues, llengües estrangeres, que sona així i que es va presentar a Nova York. Escolteu. La banda ha avançat dos senzills, In the Stars i Rough and Twist, dues cançons que recuperen aquell so tan característic dels Stones. Jo crec que no ho poden deixar de banda i sembla que és el tema perfecte per al Manco que va aquest divendres. Jaume, no molt sorprèn, però continuen en els escenaris i amb un ritme i amb una energia que a qui li agradaria, mantenir-se així els més de 80 busques.
És que jo crec que ens hi lleves la música i els amates.
Totalment.
Ells volen morir damunt d'un escenari perquè ells són... juntament amb els Beatles varen fer Yahoo, varen revolucionar la música dels 60, és cert.
Amb els Stones i Dop, posant punt i final en aquest programa, vos desitgem un bon cap de setmana i tornem dilluns a partir de les 9. Com sempre, gràcies per seguir-nos.
I'm just having so much fun.